la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. En primer lloc us fem, com sempre, un breu resum dels continguts que podreu escoltar avui. En el programa d'aquesta setmana tindrem les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb en Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Barcelona del Cos d'Agents Rurals. Com de costum, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I des del control tècnic, Jordi Carretero. Inici, com sempre, amb aquest repàs de notícies aquí a la veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA a Ràdio Estel, aquesta emissora amb cobertura al Principat de Catalunya, també al Principat d'Andorra. Seriós avís del govern per protegir la natura dels incendis. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha informat, com és habitual durant aquestes dates, que des del 15 de març fins al 15 d'octubre no es podrà encendre foc en terreny forestal per tal de prevenir incendis. La norma regula en concret els següents aspectes. No es pot encendre foc sota cap concepte en terrenys forestals, estiguin o no poblats aquests d'espècies arbòries. No es poden cremar restes de poda ni d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. No es poden fer focs d'esbarjo relacionats amb l'apicultura ni llançar objectes encesos, abocar escombraries, restes vegetals o industrials, ni tampoc llançar coets, focs d'artifici o altres artefactes susceptibles de provocar espurnes. Només es podrà fer foc dins de les àrees recreatives i d'acampada, i també en parcel·les d'urbanitzacions, sempre que es facin servir barbacoes d'obra amb matacospires. La conselleria ha volgut recalcar que, malgrat les pluges dels darrers dies, els índexs de sequera continuen alts. Això fa preveure que la temporada d'incendis pugui ser novament complicada. De moment, el 2022 ja es duen registrats un total de 150 focs. Els Mossos descobreixen una baralla de galls que estava reglamentada pels infractors. Els Mossos d'Esquadra han clausurat un local a Togores, municipi proper a Sabadell, on es celebraven baralles de galls, una activitat que està prohibida per la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya. Els agents van sospitar en veure nombrosos cotxes aparcats al costat d'un local que aparentment semblava relacionat amb alguna activitat ramadera. Van sospitar que podia tractar-se d'una il·legalitat i van accedir al seu interior. Allà dins van comprovar que s'hi estava celebrant una baralla de galls. 10 persones, presumptament implicades, van ser detingudes i s'enfrontaran ara a delictes per joc il·legal i per maltractament dels animals. Durant l'escorcoll, els Mossos van trobar una desena de galls tancats en diversos compartiments i en molt males condicions, alguns d'ells amb ferides greus. També van identificar l'estructura que havien organitzat per poder fer les baralles. Aquesta consistia en un reglament i un llibre d'apostes que detallava preus i explicava les normes de participació. El Codi Penal estableix una pena d'entre 3 mesos i un any de presó en concepte de maltractament animal. I a la manifestació de Madrid a favor del món rural s'hi afegeixen els caçadors. El passat diumenge, dia 21, la caça va ser un dels motius de la manifestació celebrada a Madrid entre els que defensaven la millora del món rural. Mentre ramaders i agricultors denunciaven les precarietats laborals en què han de treballar a causa de la pujada de preu dels carburants i de les matèries primeres, els caçadors van veure l'oportunitat, en aquesta reivindicació, de protestar contra la futura llei estatal de protecció dels animals. Volen que els gossos de caça quedin exclosos de la norma i puguin continuar sent utilitzats en les batudes, és a dir, que bàsicament deixin de ser gossos. També demanen noves autoritzacions per la caça d'ocells cantaires, el silvestrisme, una activitat que va ser ja suspesa l'any 2019 per les sancions que la Comissió Europea va imposar a Espanya. El lobby de la caça, amb el suport de sectors molt influents de la societat, vol confondre l'opinió pública i mostrar-se com a únic gestor de la natura. Realment, però, el que fa és influir negativament en l'equilibri, en l'extinció de les espècies i en el conjunt de la biodiversitat. Tot això, a més de contaminar l'entorn amb el plom dels cartutxos, el que anomenem plombisme. Davant d'aquests fets tan desconcertants, entitats ecologistes i animalistes van omplir les xarxes socials amb milers de missatges, uns precs que demanaven al govern espanyol un món rural millor, on no hi tingui cabuda de cap mena tampoc de maltractament envers els animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els elefants són l'espècie terrestre més gran i que es troben emparentats amb els manatís? Els elefants africans i els asiàtics es diferencien per la mida del seu cos i les seves orelles i perquè els ullals, en el cas de l'espècie asiàtica, només els desenvolupen els mascles. Dotats d'una extraordinària memòria, els elefants són capaços de recordar i emmagatzemar molta informació mitjançant l'ajuda del seu desenvolupat sentit de l'olfacte. Utilitzen una àmplia gamma de sons i infrasons per expressar les seves emocions i comunicar-se entre ells fins a distàncies de 8 quilòmetres. Així mateix, identifiquen i recorden les veus humanes, especialment quan van associades a algun perill o amenaça. La compassió, l'adopció, l'autorreconeixement, l'afecte, l'angoixa i la tristor són algunes de les seves capacitats emocionals que manifesten davant de diferents situacions. Viuen en grups familiars i matriarcals socialment molt cohesionats, ajudant-se i solidaritzant-se entre ells en situacions crítiques i de perill. El període de gestació té una durada de 22 mesos i és el més llarg entre els mamífers. En funció de les circumstàncies ambientals i la disponibilitat de l'aliment, les femelles són capaces de retardar el seu cicle reproductiu. Malauradament, les poblacions d'elefants van disminuint i continuen sota la perpètua amenaça de ser perseguits i exterminats per la caça furtiva que practiquen els humans esperonats pel comerç del marfil dels seus ullals. S'ha de crear consciència perquè el marfil continuï sent dels seus legítims propietaris, els elefants, i es deixi de practicar aquest comerç cruel i absurd que implica el patiment i la mort d'un dels més grans i emblemàtics éssers del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què hem de fer si veiem que algú molesta a un grup de cetacis?
El primer que hem de fer és informar-li sobre la regulació que existeix a Espanya, que sanciona econòmicament i inclús amb privació de llibertat a qui fa mal a un cetaci. Si amb això no ens fes cas, evidentment hem de trucar al telèfon d'emergències de Catalunya, el 112, perquè vinguin a prendre nota d'aquesta embarcació. Nosaltres ja haurem pres les dades, vídeos i imatges per si fugen a l'aparèixer la llanxa dels agents.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. El personatge d'avui és un cantautor i compositor. Podríem dir que fou el més famós i conegut d'Espanya. És el José Luis Perales. Nascut a la província de Conca, sense lligams en la música i estudiant enginyeria tècnica, donada la seva facilitat e inspiració, es va fer l'autor més prolífic amb centenars de cançons que també interpretaven els altres cantants també molt coneguts. El sentirem ara amb I soñarà i Sí.
Anda preocupado por la calle, hoy llegará tarde a la oficina. Contará que el tráfico es fatal y se apuntará otra mentira. Colgará despacio su chaqueta, volverá de nuevo a la rutina. Tomará en la máquina un café y consumirá un nuevo día. Y soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Y soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará. Pero entre tanto llega la fortuna, tiene que ir al ritmo que le tocan. Y vendrá el verano y Navidad, y las horas fijas y las otras, y su calendario manoseado cambiará por otro cualquier día. Y de su cabeza brotarán esas canas blancas atrevidas. Y aún soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. con una de 14 se arreglará y aún soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará y aún soñará con una de 14 que le toque un día y que le salvará. Con una de 14 se arreglará.
Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizás mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, que vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás, mujer, enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, sí.
Doncs diumenge i gairebé quarts de 10, per tant és sinònim de que això és la veu dels animals i la natura, que és Ràdio Estel i que escolteu ara mateix el temps i el moment per l'entrevista. I avui parlem del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, que es va fundar el 10 de novembre, ja antic, del 1986, que precisament aquest any passat ha celebrat els 35 anys. I parlarem en concret de recomanacions per què fer en cas que us trobeu vosaltres. Pot passar en moltes ocasions un animal ferit al medi natural, com avisar, com comunicar, quines actuacions fan ells. Doncs bé, ara ens en parlarà en Jaume Bosch, que és cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, i ja el tenim a l'altra banda. Jaume, molt bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Doncs en primer lloc hauríem de deixar clar això, no? Els agents rurals fa ja molt de temps que funcionen, tenen més de 500 efectius a tot el territori del Principat de Catalunya, excepte la Vall d'Aran, on hi ha competències pròpies, 240 vehicles, 5 embarcacions, 5 caiacs, un helicòpter, 15 drons, és a dir, que hi ha una bona dotació, 4 grups de suport, estan dividits també amb tasques específiques de muntanya, aeri, marí, fauna i flora, i especialment parlarem dels treballs que feu amb fauna i flora. Però abans, Jaume, com pot denunciar la gent, que és un dels procediments que de vegades es dubta si es troba en un cas d'un animal ferit o qualsevol cosa que hagi d'avisar els agents rurals?
Sí, en el cas de fauna protegida, la fauna salvatge, només fent una trucada al telèfon 112 ja ens arriba l'avís i activem ja la recollida si és un animal que està a la via pública i que és difícil la seva captura. Una altra cosa és si a un animal d'aquests hi ha el ciutadà, doncs, per exemple, no pot ser un falciot, una oraneta que hagi caigut a terra o qualsevol altre animal que el puguin agafar sense cap tipus de perill, el puguin ficar en una caixa de cartró. Tenim a cada comarca tenim uns centres de col·laboradors de referència, centres veterinaris, on aquest animal es pot traslladar allà i rebrà una primera atenció i a partir d'aquí doncs nosaltres ja ens farem càrrec del seu trasllat als centres de recuperació de fauna de la Generalitat, on ja hi ha també serveis veterinaris que es fan càrrec d'aquests animals i una vegada passen un procés de rehabilitació i si es poden tornar a alliberar al medi natural, doncs també es procedeix al seu retorn al medi natural.
De totes maneres, i ho dic perquè moltes vegades, és clar, la gent tampoc té accés o té les dades d'aquests centres veterinaris on es poden portar els animals, per tant, en cas de dubte, què recomaneu? Seria trucar al 112?
Sí, si truquen al 112 o truquen al telèfon de la nostra central, llavors, quan rebem aquesta incidència, ens posem en contacte amb la persona alertant i l'informem doncs, del lloc o del centre més proper col·laborador on pot traslladar aquest animal ferit.
Molt bé, ara parlarem també de casos en especial també de fauna marina, com s'actua, com no s'actua, també fauna doncs, en ambients forestals, en ambients urbans, etc. Però queda clar, de moment el 112 per qualsevol actuació i en aquest cas doncs, els agents rurals doncs, se'ls hauria de traslladar aquesta trucada i per tant actuar en aquest cas. En el cas de, i en diversos casos, ara repassarem també tot allò que vosaltres podeu fer, especialment el grup de fauna i flora i a grans trets. Explica'ns una mica com funciona, Jaume.
Sí, en general, una de les tasques bàsiques de tots els agents del cos d'agents rurals hi ha una funció important relacionada amb la protecció de la fauna. Val? Però independentment d'aquesta tasca bàsica que poden fer tots els agents, tenim un grup especialitzat, el grup de suport de fauna i flora, que bàsicament és el que fa investigacions més acurades o més que requereixen més coneixements sobre, per exemple, tràfic de fauna, comerç de fauna protegida a nivell internacional, inspeccions de botigues i temes també de seguiment del maltractament de fauna.
Perquè quedi clar, els agents rurals també tenen aquesta capacitat sancionadora, no? Explica'ns una mica.
Sí, nosaltres som un cos que tenim bàsicament dues grans vessants, la vessant policial, de policia administrativa i policia judicial en els temes competents que fa referència al medi ambient, i un tema de gestió en la col·laboració. Per tant, podem, el que comentava abans, capturar, per exemple, una serp que ha entrat en un domicili, que el ciutadà ens pot avisar i nosaltres farem aquest desplaçament i capturarem aquest animal i el tornarem al medi natural, però també tenim la capacitat inspectora i sancionadora quan detectem una infracció, qualsevol infracció que pugui afectar qualsevol tipus d'animals, des de les inspeccions de comerç, des de les inspeccions de tinença d'espècies que no es puguin tenir, des del tema de control, per exemple, de l'activitat cinegètica, etcètera.
Hi ha, per exemple, amb dades que s'extreuen del web, del Departament d'Interior, en aquest cas dels agents rurals, unes 4.000 denúncies interposades, per exemple, aquest any passat, doncs motius als que feia referència, no? Des de caça sense llicència fins a edificacions en espais naturals, infraccions administratives, algunes més greus que acaben en via penal, fiscalia o jutjats. I en el cas d'animals, uns 2.500 animals recollits, 50 dels quals són d'espècie exòtiques, no? Suposo que és un tema que us trobeu força sovint i que relacionem, evidentment, amb aquest tràfic il·legal d'animals.
Sí, malauradament, a veure, no només amb el tràfic d'animals, però malauradament cada vegada s'ha ficat més... la ciutadania ha tingut una tendència a tenir espècies d'animals exòtics, fins i tot algunes sèries han fomentat, doncs, de televisió, han fomentat doncs, que es fiquessin de moda determinats tipus d'animals i, per tant, moltes vegades alguns d'aquests animals són de lliure comerç. N'hi ha d'espècies que són de comerç controlat o fins i tot prohibit i algunes altres són de lliure comerç actualment. Però moltes vegades passa que quan el ciutadà s'encansa doncs, perquè, no sé, compra una tortuga i se li fa gran o compra un porc petit de vietnamita i se li fa gran o compra una iguana petita i se li fa gran, doncs a vegades pensa que si no pot atendre'l correctament, el millor és deixar-lo a la natura. I això, evidentment, el que fa és posar una espècie animal d'un altre continent o d'un altre país, d'un altre indret, que el posa en el medi natural nostre, de casa nostra, i això posa en risc doncs, la fauna autòctona. I aquí doncs, tenim aquest problema i nosaltres dediquem esforços doncs, a intentar, quan detectem doncs, algun animal d'aquest al medi natural, intentar si és possible, capturar. No sé, hem trobat casos, per exemple, d'ous rentadors, vull dir que també s'han alliberat, no sé, us he ficat doncs, de fauna que ens podem trobar al medi natural.
Quan trobeu, per exemple, una espècie exòtica en el medi natural, quin procediment seguiu? Tic també a nivell d'investigació de les possibles causes, és a dir, d'on ve aquest animal i, evidentment, els danys que pot comportar això també a l'ecosistema.
Correcte. O sigui, sempre s'intenta esbrinar si és possible qui és l'autor, evidentment, perquè això és una activitat que és prohibida. Una altra cosa és, si això no és possible, també és com retirar aquest animal del medi natural per intentar, doncs, com bé dieu, doncs, minimitzar els danys que pugui provocar en el medi. I, per tant, si és possible la seva captura i reubicació en centres que els puguin mantenir, doncs això s'intenta. Si no és possible, doncs, evidentment, aquests animals doncs, acaben formant part dels ecosistemes i acaben produint doncs, impactes negatius. Ho trobem doncs, amb espècies com la gambúcia o com el cranc blau, que va arribar i que ja el tenim pràcticament a tota la costa, o com altres espècies que s'han estès també fruit doncs, del comerç, que a vegades venen sense haver-se importat amb coneixement. Per exemple, això ens va passar amb la vespa asiàtica, que va aparèixer amb una importació al sud de França i que en uns anys doncs, ha arribat a la frontera amb Catalunya i que a hores d'ara ja la tenim pràcticament arribant a Terres de l'Ebre.
Feu treball en aquest sentit, perquè hem parlat també moltes vegades de la problemàtica general i s'ha de veure a escala global del que suposa el que és el tràfic d'animals, que en aquest cas seria, o s'estima que és el tercer negoci a nivell mundial, fins i tot darrere del tràfic de drogues o del tràfic d'armes, no? A nivell de volum de negoci que també segueix, i evidentment els perjudicis evidents que té pels diferents animals que són manllevats del seu medi natural, de la seva família, i que són transportats en males condicions i després revenuts, a part dels danys que pugui ocasionar que una espècie forània doncs, entri en un ecosistema que no és seu i que, per tant, pugui adaptar-se o pugui foragitar altres espècies que són d'aquí. No sé si actueu en la prevenció, també, no només en els casos en què ja us trobeu aquest problema de cara, sinó hi ha alguna actuació, algun protocol de cara a la prevenció d'aquesta temàtica, vaja.
Sí, des del cos d'agents rurals també una de les tasques que fem és temes d'educació ambiental i, per tant, a part de fer difusió per les xarxes socials doncs, de consells i de recomanacions, també tenim engegada una línia d'actuació amb les escoles, on t'oferim una sèrie de cursos, de xerrades informatives i divulgatives sobre tinença responsable de fauna.
Després parlarem d'aquest, crec que fa referència al programa Educar, oi? Que és aquest, tots aquests tallers que feu també per les escoles a nivell de feina de divulgació que fan els agents rurals. Deixa'm recordar que parlem amb aquí a la veu dels animals i la natura, programa de Ràdio Estel d'ONG Ada, amb en Jaume Bosch. En Jaume Bosch és el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals i estem detallant una mica tota la tasca d'aquest cos que, com dic, va fer 35 anys aquest any passat. No sé si hi ha hagut alguna celebració especial, hi ha hagut xerrades, hi ha hagut commemoracions per això, oi? Això sí.
Sí, durant aquest any s'estan fent una sèrie d'actes. Es va fer un acte central al monestir de Santes Creus, on es van lliurar commemoracions als agents que ja havien arribat ben complert aquests 35 anys. La setmana passada es va fer la presentació de la petita història del cos d'agents rurals, il·lustrat per la Pilarín Vallès. Al llarg de l'any està previst fer algun altre acte de commemoració.
Hem parlat de tots aquests casos d'animals exòtics. També ens volem centrar en els casos de maltractament. Quan algú detecta un cas de maltractament cap a un animal, com pot avisar i com actueu vosaltres?
Sí, la recomanació sempre és també avisar a través de trucar a través del 112 o bé enviar a la pàgina web nostra hi ha un correu electrònic on es pot enviar informació. A partir d'aquí, doncs, en funció del tipus de la tipologia dels fets i de l'animal, doncs, iniciarem les tasques d'investigació i d'intentar esbrinar i corregir aquesta acció. Dic la tipologia perquè sí que podem actuar en tot tipus d'animals, però, per exemple, el que són gats i gossos, que són, bàsicament, la Llei de Protecció d'Animals atorga la competència també als municipis, als ajuntaments, si en el cas que hi hagi policia local, en aquell moment també mirem de coordinar-nos amb les policies locals perquè, en primera instància, també ells puguin actuar, i si no, doncs, des del cos de llenors també els donem suport en aquest cas. En altres casos, d'altre tipus de fauna, doncs, evidentment, ens fem càrrec directament nosaltres i també, doncs, obrim, si cal, diligències en la Fiscalia Especialitzada de Medi Ambient o en el jutjat que correspongui per investigar fets que en algun cas poden arribar a ser, per la gravetat, poden arribar a ser penals.
Teniu tres grups especials dins del que és el cos d'agents rurals, un dels quals és el grup especial Caní. Per tant, els gossos col·laboren i de quina manera també amb la feina que feu vosaltres. Explica'ns una mica aquest treball que feu també amb els gossos, la relació amb ells i bàsicament gossos que serveixen també per trobar doncs, rastres, no? Rastres de benzina pel possible origen d'un incendi, rastres d'excrements per trobar doncs, rastres d'altres tipus de fauna, seguiment, per exemple, de la situació de l'os, del llop, o rastres de cadàvers d'animals, no? que pugueu buscar. Explica'ns una mica la tasca que feu dins d'aquest grup caní també.
Sí, aquest grup és un grup que s'ha creat recentment, des de fa uns 3 anys. És un grup que ens està donant molts bons resultats per tots aquests temes que has comentat. El tema d'investigació d'incendis forestals és complexa. Localitzar el punt d'inici i en el punt d'inici poder descartar quina és la causa i, per tant, ajudant-nos d'un gos que té l'olfacte molt fi i saber localitzar si allà hi pot haver algun tipus d'hidrocarbur, això ens ajuda després a prendre les mostres i a confirmar aquesta primera hipòtesi. En el tema de recerca, per exemple, d'animals electrocutats o d'animals enverinats, doncs també ens ajuda perquè el medi natural és complex a trobar aquests elements i, per tant, ajudant-nos dels gossos ensinistrats, doncs, això ens facilita la nostra tasca i, per tant, doncs, regularment s'intenten incorporar com un agent més doncs, aquests gossos doncs, en les tasques doncs, d'investigació que du el cos d'agents rurals.
De les darreres notícies que podeu consultar al web, que aneu penjant vosaltres, evidentment, totes aquelles darreres actuacions que feu, una de les darreres, per exemple, fa referència a un veí del Segrià que és denunciat per la mort d'espècies protegides i l'ús de productes tòxics no autoritzats. Per tant, l'ús de verí en el medi natural suposo que és una de les causes que també us trobeu força i en aquest cas els gossos o el grup caní ajuda.
Sí, malauradament és una pràctica que podríem pensar que ja està, que és d'altres èpoques, però que actualment encara se n'està fent un ús. No és molt freqüent, però sí que ens anem trobant repetidament. I no només al Segrià, sinó arreu de Catalunya, doncs és una pràctica, per exemple, amb l'ús de per eliminar rapinyaires que posen que depreden colomars, doncs és una activitat que ens estem trobant recentment, que s'està utilitzant encara aquest tipus de verins, doncs per lluitar, o sigui, per eliminar aquests ocells que depreden aquests animals. I, per tant, és una pràctica que, evidentment, que és prohibida, perquè, a més, afecta la cadena tròfica. Un animal mort per verí, si és depredat doncs, per un guineu o per algun altre carronyaire, doncs també li passa amb ell la substància i també acaba sent afectat pel verí, i és una infracció molt greu contra el medi ambient.
Sens dubte és el que passava en aquest cas, no? El verí anava destinat a arrossegadors o a conills, per exemple, en principi per un agricultor el qual doncs estava molest perquè els seus camps, doncs, els conills es veu que, bueno, afectaven, no? I, clar, el problema és que algú després es menja una espècie protegida, possiblement, doncs, es mengi aquest conill i, evidentment, hi ha una afectació greu i una afectació directa que tornem a denunciar i reiterem una altra vegada des d'aquí. I ja per curiositat, Jaume, en aquest grup caní, per exemple, clar, els gossos han de treballar amb vosaltres, han de fer una feina també, i sortia fa poc, per exemple, que també han de desplaçar-se, per exemple, amb helicòpter, no? Ho dic perquè quina és la vostra relació amb ells i com s'intenta que aquests animals també tinguin les millors condicions?
Sí, a veure, aquest grup està format per un seguit d'instructors de gossos que conviuen diàriament amb aquests animals i que, a més a més, aquest se'ls enginista per poder-los ser traslladats allà on sigui necessari. Per exemple, si tenim un incendi forestal en un punt llunyà de qualsevol punt del territori de Catalunya i necessitem donar una resposta ràpida en la investigació, doncs o llocs de difícil accés, doncs també se'ls han sinistrat doncs, perquè no tinguin por a pujar amb un helicòpter i que els puguem traslladar en el lloc on tenim els fets per investigar, sí.
Parlem de dues últimes coses. Pel que fa a la fauna marina, em referia, perquè moltes vegades associem agents rurals als boscos, però també hi ha actuacions especials pel que fa a la fauna marina. Si ens trobem una tortuga, doncs s'han passat un ham o està en unes condicions que veiem que passa dificultats, ens trobem un cetaci avarat a la costa, com poden ajudar els agents rurals?
Sí, com bé dius, el cos d'agents rurals actua a tot el territori de Catalunya, no només en els espais forestals, també actuem també dins les ciutats, tot el tema de fauna salvatge urbana que viu a les ciutats, i també doncs, en el medi marí. També tenim unitats marítimes i també tenim unitats de tot el litoral de la costa que estan formats per actuar i recollir doncs, quan arriba un animal ferit del protegit, com és el cas de les tortugues, babau o d'altre tipus de tortugues protegides que tenim a les costes catalanes, per intentar-los doncs, per capturar-los i recuperar-los doncs, en els centres de recuperació de fauna per aquest tipus d'animals. Si l'animal arriba mort, també prenem mostres d'aquests animals. Si l'estat de l'animal, doncs, perquè tenim unes taules de classificació, doncs està en un estat òptim per poder ser analitzat, doncs també retirem tot el cadàver i també serveix per fer seguiment d'estudis de malalties i malalties que poden patir aquests animals. També ens podem trobar, per exemple, de la tortuga babaua que vingui a ficar postes d'ous a les platges. En aquest cas, també, si es detecta, també avisant el telèfon 112, no molestar mai els animals. Aquí es valida la zona i si es comprova si efectivament hi ha hagut una posta o no, i en aquest cas es mira de preservar doncs, perquè vagi, arribi a bon fi doncs, la posta d'aquests animals.
I un dels dubtes que també sorgeix, poso l'exemple en aquest cas del medi marí, però també és extrapolable al medi terrestre, hi ha capacitat o els agents rurals tenen capacitat o quina mena de capacitat tenen per investigar, per exemple, els casos que es detecten o que s'han reportat de pesca furtiva i després venda a diversos restaurants de la zona litoral, cosa que es pot extrapolar amb altres tipus d'extracció en el medi terrestre, quina capacitat tenen aquí els agents rurals?
Sí, el tema de pesca, tant pesca marítima com pesca continental, o sigui, de peixos de rius, fem inspeccions, tant al sector que pesca, o sigui, la pesca del pescador professional, també hi ha unitats que comproven doncs, que se faci la pesca correctament, d'acord amb la normativa, amb els fondos correctes, amb les xarxes correctes, complir tota la normativa que regula aquesta activitat. En la pesca continental, el mateix, que hi hagi doncs, que el pescador tingui la llicència, sigui el dia hàbil, que pesqui les espècies que es pot pescar i amb les quantitats que es poden pescar, i després en els llocs de comerç. Vull dir, fem inspeccions doncs, tant a peixateries com a importadors, exportadors de peix a través de les llotges o a través d'empreses que mouen aquests peixos doncs, que s'estiguin comercialitzant els peixos que toca i que no hi entrin en el consum doncs, espècies protegides.
I per últim, la divulgació. Fèiem referència que és 35 aniversari del cos d'agents rurals. Els actes van des d'aquest passat novembre, com feies referència, Jaume, en aquest acte que va tenir lloc al monestir de Santes Creus. S'estendran fins la tardor amb una exposició al Palau Robert. Recomanem un dels contes que s'ha presentat, una història, la petita història dels agents rurals, amb il·lustració de Pilarín Vallès i textos de Meritxell Margarit, per exemple, un dels diversos instruments de difusió. Però hi ha aquest programa Educar, amb tallers i xerrades de sensibilització i educació ambiental. Aquí és on centreu, suposo, tota aquesta prevenció que ens deies i totes aquestes, doncs bé, divulgació, tant als més petits com també als adults.
Correcte. Aquest programa fa ja més de 12 anys que el tenim en marxa. És un programa que el tenim prioritari al Cos d'Agents Rurals perquè apostem per l'educació ambiental, per la sensibilització ambiental. El destinem bàsicament als diferents cicles de formació, tot tant primària com secundària dels escoles i dels instituts de Catalunya, però també el podem adaptar a determinats grups. Vull dir que si alguna entitat ens demana doncs, fer alguna xerrada concreta sobre sensibilització ambiental sobre fauna, sobre flora, sobre prevenció d'incendis, bàsicament sobre totes les tasques que nosaltres duem a terme, doncs també ho executem, sí.
552 activitats educatives es compten aquest any passat a tot el territori català durant l'any 2021. Jaume Bosch, moltíssimes gràcies, perquè podríem estar parlant molta estona. Abans que res, però, un altre contacte. Fem referència a aquest 112 i tornem a reiterar per qualsevol actuació. El 112 sempre remet també als agents rurals, però no sé si teniu alguna altra via de contacte més directa o no. Com pot posar-se en contacte
amb
nosaltres?
Sí, a la pàgina web podeu trobar tota la informació. També teniu una adreça de contacte directe, que també allà també trobarà el telèfon de contacte del nostre control operatiu, que també ens podeu fer arribar tota la informació que es consideri, doncs, o els avisos o les denúncies que la ciutadania pugui tenir.
Doncs Jaume, cap de l'àrea regional de Barcelona, del cos dels agents rurals, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Persona senzilla i compromesa socialment, el José Luis Perales sempre ha de fugir de l'autocomplaença i quan es pot es retira a la seva casa, al seu poble, a Castejón. És un cantant integral, romàntic, que canta amb poesia, canta l'amor, el que li passa a la gent, la nostàlgia i el dia a dia. Les seves cançons, amb una estructura molt acurada, són un plaer escoltar-les. Sense treure-li cap mèrit, al revés, li trobo un paral·lelisme amb l'Armando Manzanero mexicà. Escolteu-lo ara amb A ti, mujer, i la super, super coneguda Un velero llamado Libertad. Una delícia, és de veritat. Fins a la propera, si Déu vol.
A ti, mujer, No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió
la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Edward Norton amb els animals i la natura. Edward Norton, actor, productor i director de cinema nord-americà, recolza diferents programes mediambientals i d'energies renovables, com per exemple el BP Solar Neighbors, que facilita panells solars per obtenir energia a les llars amb pocs recursos econòmics de la ciutat de Los Angeles, als Estats Units. Ha participat posant la seva veu juntament amb altres reconeguts actors en les gravacions de La Natura ens parla, promoguts per l'Associació Conservació Internacional. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.